A la reunió d'escala vaig obligar que les bústies es posessin al carrer. I així no, pots, no tens la confusió, la picaresca de que truquin. I a la nit, hi ha pany, a la nit baixo i tanco el pany amb clau, perquè encara que truquin no es pugui obrir, s'hagi de baixar a obrir amb la clau.
Disculpi, que crec que has de llegir aquest tuit que acabem de rebre del Marc.
Qui és
vostè? Jo sóc la Marta. Diu, el Marc, el senyor Marcelí va per vostè. Diu a mi si em toca el tí.
Nena, respira. Et drogues, també? És droga.
Diu, si em toca el timbre, senyor Marcelí...
Pren pastilles, és droga. Sí. Llavors li agafa la rixa.
Li obro la porta i l'espero.
És droga.
I li obro la porta
i l'espero. Ai, quina tonteria m'ha agafat ara. I l'espero al llit, que el Marc...
I què dius ara, com la pitxina de glamour?
I obriria la porta a vostè i l'espera...
Vaja, xaval!
Aquest programa
és... que no me l'imagino a vostè. No sé, diu això.
Però és que crec que has de
gastar... A mi sí, toca el timbre, el senyor Marcelí.
Perdó, és que encara no m'he entès. Això qui ho diu?
Un oient.
Un oient.
Diu.
Diu. A mi, si em toca el timbre, senyor Marcelí...
Sí, sí,
digui. Li obro la porta.
Sí.
I l'espero al llit.
Ves... Cailà. Pues eso que tengo contra, contraria a usted la puerta. I l'espero al llit, que l'esperaria.
Claro.
Al llit.
I per què l'espero al llit?
Home, pues imagini's. Imagini's el que vol fer vostè, el Marc.
Per jugar a Candy Crush?
Què li ha de dir? Ai, Déu meu.
Bueno, comencem a desenredar la troca. Primer, Guillem Estadella, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, guapos, una abraçada
fins ara. Adéu. Estadella!
Sí!
No, clar, és que això ja vindrà demà. Res, anava a dir que compressis alguna coca de...
El formaltà?
No, Valdà.
Ah, si vols, te l'agafo.
No sap ni quin forn. Avui porto un dia... de tant en tant.
Estic espessa, no?
De tant en tant. La Cailà té el dia espès.
És la boira.
Però és tan espès com el dia.
Saps què m'ha passat? Que he dormit molt poc avui.
Ja ho noto.
I com
he desvetllat?
Com he quedat dormint?
A dos quarts de sis ja no podia dormir.
Què? Em anaves a obrir tu?
Quin pis vas i t'he dit, m'has dit el sisè i dic, doncs pica el sisè.
Ah, per què? M'has picat a tu?
Sí, m'has picat a mi i dic, no obro.
Molt bé.
Doncs vols tenir
un aplaudit, eh?
Bravo.
Adéu, bona festa.
Molt bé. Felicia. Molt bé, molt bé,
Aquesta, d'Amorís i Cins.
Ara.
Molt bé, molt bé. Bé, doncs això, Estadella, moltíssimes gràcies.
Et compro alguna cosa o no?
No, perquè ara ja...
Melindros,
melindros. No valdrà res. Home, melindros, jo això sí.
Pa de pessic, pa de pessic.
A veure si trobes alguna cosa que aguanti per demà.
Pa de pessic, li agrada molt.
Per esmorzar demà al matí amb l'equip del Versió.
Pa de pessic.
Vale, perfecte, doncs ara vaig cap allà.
A veure si trobes alguna cosa. Ja pago jo. Vale.
Ah, vale.
Vinga, una abraçada. Ja et faré un bízum. Dit això, d'aquí 5 minuts parlarem de... Primer, una sèrie que està petant, El cuerpo en llamas.
Hoy lo hemos visto.
I, coincidint amb la sèrie El cuerpo en llamas, el documental Las cintas de Rosa Peral.
También lo hemos visto.
De Las cintas de Rosa Peral.
Això és cruíssim.
I... del que apareix en aquestes cintes, en parlem en uns minuts amb Maria Xinxó, que trossejarà les cintes i ho farà amb Toni Muñoz.
Versió RAC1. Descobreix els màsters presencials i online de La Salle. Inscriu-te a les sessions informatives a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull. Be real, be you.
Comença la temporada del Teatre Nacional de Catalunya. La plaça del Diamant, la Madre de Frankenstein, els Watson, els criminals i molt més. Una temporada carregada de grans espectacles per tots els públics. Fes un cop d'ull a la programació i aconsegueix les teves entrades al web del TNC.
Festa ara de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca gratis al 900 10608 o entra a legalitas.com.
Polls a l'escola? Filbit. La teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris ERN.
Sim, la marca amb la gamma d'escúters més àmplia del mercat i la millor relació qualitat-preu t'ofereix aquesta superpromoció. Emporta't el teu escúter Sim de 125, 300, 400 o 500 centímetres cúbics amb tot inclòs. Matrícula gratis, assegurança gratis i 5 anys de garantia sense cap cost afegit. Només fins al 30 de setembre. Sim.com.es. Xarxa de concessionaris oficials Sim de Catalunya.
Preparat? Llestos?
Ja!
RAC1, amb el patrocini del Patronat Municipal de Turisme de Salou, CaixaBank,
FIAC Assegurances i Torrons Vicenç,
us convida a participar a la 8a cursa de RAC1 a Salou.
Guanyador de la cursa de RAC1.
El diumenge 15 d'octubre, una cursa de 5 quilòmetres corrent, ben a prop del mar i passant pels llocs més emblemàtics de Salou.
2 quilòmetres.
Trobareu tota la informació a rac1.cat.
Veniu a participar en una jornada d'esport i ràdio.
Inscriviu-vos-hi. Deixeu els comentaris i opinions que tingueu amb l'etiqueta
Cursa RAC1.
Fent cursa, tots som u. Amb la col·laboració de medplaya.com,
Bermuts Miró
i Vicenç Esport.
Són les 6 i 5 minuts. Joan Torres, bona tarda.
Bona tarda.
Al final, ara expliquem de què es tracta la cosa, només quedarem els catalans pagant l'impost de patrimoni.
Sí, perquè el govern d'Extremadura, format pel PP i Vox, se suma a Madrid i Andalusia i ha decidit eliminar aquest impost, l'impost de patrimoni. També fulmina el de pisos buits de grans propietaris i, a més, rebaixarà el tram autonòmic de l'IRPF entre un 8 i un 10%. Actualment, a Extremadura, l'impost de patrimoni el paguen unes 1.200 persones. La presidenta extremenya, Maria Guardiola, en justifica la supressió per atraure, diu, noves inversions i perquè Extremadura deixi de ser la regió amb una de les taxes de pobresa més altes.
Extremadura no puede permitirse perder más población. Tenemos que ser capaces de atraer más personas, de atraer talento. Por ello, y en tercer lugar, hemos aprobado una bonificación del 100% en el impuesto sobre el patrimonio. Queremos fomentar la actividad económica y la creación de empleo y, por supuesto, ser una región que no penaliza al contribuyente.
Precisament el govern espanyol va aprovar el nou impost als rics, que es començarà a aplicar en principi entre aquest any i el que ve, per salvar les diferències entre els territoris que tenen impost de patrimoni i els que l'han bonificat al 100%. Detingut un home a Madrid per fer tocaments a una periodista mentre feia una connexió en directe a la televisió. La dona informava pel programa de 4 en Boca de Todos, prop d'un establiment on diumenge hi va haver una baralla entre un lladre i uns comerciants. Aleshores, un home que venia caminant s'ha apropat a la professional i li ha tocat el cul. Aquest era el moment.
Que tengo a mi espalda, el hombre intentó entrar armado. Un segundo, que estamos en directo. Disculpad.
Perdóname, es que el sonido es malo, pero ¿te acaba de tocar el culo?
Sí.
A més, després, l'home ha marxat acariciant el cap de la periodista. Després de trucar a la policia, se l'ha pogut localitzar i detenir. El cantant de Manel, Guillem Gisbert, anuncia concert en solitari a la Sala Apolo el 3 de maig. Ho ha difós ell mateix a les xarxes socials. Això després que Manel s'aturés com a banda de manera indefinida mitjans de març, després de més de 15 anys de trajectòria. Aleshores, els quatre membres del grup ja van dir que continuarien treballant en els seus projectes personals. De moment, Gisbert no ha anunciat si el concert a l'Apolo, que organitza el Primavera Sound, interpretarà temes nous o no. Les entrades ja estan a la venda. I Vigo s'avança a Badalona i ja comença a muntar la decoració de Nadal. La ciutat gallega ja està posant tots els llums i atenció perquè l'alcalde de Vigo ha anunciat que aquest any serà de rècord. Abel Caballero diu que hi haurà 11 milions i mig de llums LED. Això és mig milió més que l'any passat. També hi haurà 450 carrers il·luminats, 3.700 arcs de llum, 6.000 estructures, 2.300 arbres amb llums i 56 elements de grans dimensions. Caballero diu que serà el millor Nadal del món.
Este año, 11,5 millones de luces LED en la ciudad de Vigo. El máximo número de luces en ninguna Navidad de ninguna ciudad del planeta. Así que tengo que mostrar la satisfacción porque vamos a tener una Navidad maravillosa.
I atenció perquè Caballero ha respost a Xavier García Albiol. El Popular havia anunciat des de RAC1 que Badalona tindria l'arbre de Nadal més gran de tot Espanya, de 40 metres. Doncs bé, Caballero ha anunciat que l'arbre més gran el tindrà Vigo i que farà 40 metres i mig. I ara els esports, amb Pau Bonastre.
Jonas Vingegaard s'ha imposat a la 16a etapa de la Vuelta a Espanya i li ha retallat més d'un minut al líder de la General i company d'equip, Sepp Kuss. El vigent campió del Tour ha atacat en pujada a falta de 4 quilòmetres per la meta. Tot i així, Kuss continua líder amb un marge de 29 segons sobre el danès. Primo Roglic, també de Jumbo-Visma, cau fins a la tercera plaça. En futbol, el Girona ha renovat el seu director esportiu, Quique Cárcel, fins al 2027. Artífex de dos ascensos a primera divisió, Cárcel està vivint la desena temporada a Montilivi després d'accedir al càrrec el 2014. Per altra banda, l'Audiència Nacional ha citat a declarar Luis Rubiales aquest divendres pel petó no consentit a Jenny Hermoso. Ahir el jutge va admetre a tràmit la querella de la Fiscalia pels delictes d'agressió sexual i coacció. I acabem amb MotoGP. Marc Márquez ha matisat les paraules sobre el seu futur i diu ara que té un compromís màxim amb Honda, el seu equip. El de Cervera ha recordat avui que té contracte fins al 2024 i que està buscant una solució amb el seu equip per poder triomfar. Nega que estigui decebut amb els tècnics.
I pel que fa al temps, les properes hores han de continuar descarregant ruixats i tempestes de manera dispersa a ponent, a l'interior de les comarques de Tarragona i Barcelona i a les àrees més interiors de les de Girona. A les comarques gironines, però, al final del dia s'hi faran més extensos. Demà de bon matí en poden aparèixer també el litoral central. Durant la segona meitat del dia en tindrem a moltes zones interiors del centre i al nord del país. Hi haurà 2 o 3 graus menys al centre del dia a moltes comarques.
Quin ha sentit la necessitat de viure i gaudir d'experiències culturals? D'anar al cinema, de devorar novel·les i còmics, de retrobar-nos amb els amics, de cantar, escoltar, mirar, llegir i viure, de sentir l'emoció a flor de pell. És el que molts anomenen ganes de cultura, i per saciar aquesta necessitat de cultura hi ha tota una indústria cultural a la nostra disposició. Museus i arxius, biblioteques i llibreries, sales de cinema i de concerts, teatres, òperes, danses, sarsueles, circs, galeries, festivals... No us perdeu, amb motiu de la celebració Picasso 1973-2023, l'exposició conjunta Miró Picasso, que presenten el Museu Picasso i la Fundació Joan Miró de Barcelona del 19 d'octubre al 25 de febrer. Al Museu del Disseny de Barcelona i fins al 17 de setembre podeu gaudir de l'exposició La voluntat de Picasso, les ceràmiques que van inspirar l'artista. I a la Fundació Palau de Caldes d'Estrac, Picasso a la retina, retrats d'artistes catalans, del 21 d'octubre al 18 de febrer. Gaudeix de la cultura, gaudeix del renaixement cultural. És una iniciativa del Ministeri de Cultura i Deporte.
Aquests dies molts dels oients que cada tarda molt amablement ens acompanyen estan fent maratons amb les dues estrenes de Netflix sobre el crim de la Guàrdia Urbana. Saludem a aquesta hora el periodista de successos de La Vanguardia, col·laborador del Versió RAC1, de RAC1, i el primer que va escriure, subratllo, el primer que va escriure un llibre sobre aquest cas. Estem parlant de Toni Muñoz. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Ben tornat. I enhorabona perquè, atenció, ja vas per la quarta edició del llibre Solo tú me tendrás.
Sí, sí, llibre que vas presentar amb mi l'any 2019.
Que jo, sincerament, ja saps que jo sóc de mirada curta, no pensava que generés tants ingressos
gràcies. A tercers. Ah, vale, a tercers.
A tu, suposo que pocs, però a tercers em refereixo a sèries de televisió, vull dir, una sèrie de fenòmens que s'han anat produint a partir d'aquest cas, però no sé si és a nivell mediàtic, Toni, el cas que ha tingut més repercussió, no només a Catalunya, a Espanya, i fins i tot es parla de si es veurà a través de Netflix al món.
Sí, s'està veient a tot el món. Era una estrena mundial, tant la sèrie de ficció com també el documental que es diu Les cintes de Rosa Peral. I sí, jo crec que està sent un dels grans, no? Un dels grans casos, un dels casos més mediàtics, però clar, és que els ingredients que tenen aquest cas són gelosies, mentides...
Entre policies,
clar.
Que això, aquest factor...
Hi ha violència, hi ha sexe, hi ha mentides, hi ha terceres persones, quartes persones, hi ha un crim amb un misteri per resoldre, que després ja t'ho explicaré, però bueno, que és qui acaba amb la vida del Pedro Rodríguez i que a sobre després s'acaben desfent del seu cadàver cremant-lo al pantà de Foix, no? Vull dir que tots els ingredients fan justícia, diguéssim, amb
el... Bueno, doncs escolta, enhorabona al Toni Muñoz, que va ser el primer que va escriure sobre el crim, va fer aquest llibre, Solo tú me tendrás, quarta edició. I com dèiem divendres, i van haver dues estrenes, la sèrie El cuerpo en llamas i el documental Les cintes de Rosa Peral. I el que farem és centrar-nos en Les cintes de Rosa Peral, un documental que recull la primera entrevista a Rosa Peral des de que la van condemnar 25 anys de presó per l'assassinat de la seva parella, el també agent de la Urbana, Pedro Rodríguez. Maria Xinxó, de nou bona tarda.
Bona tarda de nou.
A veure, amb la Maria s'ha pres, ha agafat apunts, ha anat prenent totes les notes, allò que se'n diu els minuts. On,
el time code, que
el time code, per comentar aquest documental amb un dels grans experts en la matèria, que no és altre que el Toni Muñoz. Exacte. I a partir d'aquí, doncs, a veure què és el que diu la Rosa, contrastar-ho amb les opinions de l'expert en la matèria.
D'entrada, dic que és un documental molt llaminer, si heu seguit el cas, perquè el que veus és Rosa Peral des de la presó, no? Això són entrevistes que li han fet amb ella a través de videotrucades que ella pot tenir amb qui vulgui, no? Amb familiars, amb amics, i algunes les ha concedit els que han fet aquest documental de Les cintes de Rosa Peral. Videotrucades que duren 8 minuts.
Sí, fa un temps no es podien fer videotrucades, simplement era...
Trucada
telefònica o les comunicacions cara a cara o els vis-a-vis més íntims, no? Però des del confinament es va donar una opció més als presos, que era també les videotrucades, perquè d'aquesta manera, com que no podien rebre visites a la presó per un tema d'evitar els contagis, es van posar en marxa aquesta pràctica, que ara ja s'ha quedat i que està molt bé, i és que així els presos poden parlar per videotrucades, poden veure a través del telèfon mòbil, i d'aquesta manera doncs Rosa Peral ha anat durant diversos dies donant entrevistes. Com ho deuen haver fet? Jo m'ho imagino, doncs deuen haver dit, faig una videotrucada al meu pare, i en comptes del meu pare s'hi posa el productor de la sèrie, que aprofita aquells 8 minuts per fer-li l'entrevista.
No? Un al dia es poden fer?
No sé exactament quin és el nombre de trucades que poden fer, però està restringit, vull dir, són unes quantes a la setmana, a uns números determinats, vull dir, perquè no pot ser que et truqui a tothom, perquè si no ara, no sé, ens escoltarà aquí i ens trucaria Rosa Peral, per exemple.
Escolta, si pogués, que truqui.
Sí.
Que truqui.
Home.
902-477-7.
Bueno, podria ser. Fa molts anys els diaris sí que el que rebíem, o rebem a vegades, són cartes de presos. Això sí, que les cartes sí que les poden enviar i no hi ha, diguéssim, un límit d'aquí la...
Bueno, estem obert a cartes. Si vols, Rosa Peral, també enviar-nos una carta, també ens la pot.
També, o un correu electrònic. Les línies estan obertes per Rosa Peral. En tot cas és això, són entrevistes de videoconferències de 8 minuts i anem veient a Rosa Peral des de la presó. El títol del documental jo crec que ho deixa claríssim, es diu Les cintes de Rosa Peral, i per tant el que recull en aquest documental és la seva visió de tot el que va passar.
Hola, soy Rosa y bueno, ya sabéis que os llamo desde prisión. A mí me gustaría que con esto me gustaría que se viera la persona que yo soy, no la persona que han vendido los medios de comunicación. Lógicamente va a ser muy complicado que yo pueda explicarme, que se me pueda conocer.
Clar, queda claríssim, no?, d'entrada, que és ella qui es presenta i ella qui vol donar la seva visió, i que la gent, no?, es tregui aquesta imatge. Es culpabilitza molt els mitjans de comunicació, no?, la feina que s'ha fet de presentar-la.
Sí,
sí, sí, a tu molt, Toni.
Bueno, jo no em vaig sentir al·ludit, sincerament. Però deixa'm dir una cosa, és a dir, això que sembla tan clar amb el títol del documental, que es diu Les cintes de Rosa Peral, jo vaig participar en aquest documental perquè em van trucar els de la productora, perquè sempre es parla de Netflix. Et va trucar Netflix? No, no em va trucar Netflix. Em va trucar una productora que és Brutal Media, que són els que fan El Foraster, per exemple.
I els programes de Ramon Gené, entre d'altres.
I els programes de Ramon Gené,
sí,
no?
Sí.
Doncs, clar, jo vaig rebre la trucada d'una productora d'aquest doncs, projecte, que em va convidar doncs, a sortir en aquest documental, que a mi se'm va enganyar, a mi hi ha molta gent, en què no se'ns va dir que era per donar exclusivament la versió de la Rosa Peral, perquè aleshores, doncs, si és un documental enfocat només a donar la seva versió, doncs jo potser m'hauria plantejat de si havia de sortir o no havia de sortir. I jo, com altres persones amb les quals he parlat, doncs ens hem sentit enganyats, perquè nosaltres ens van dir això serà com un minicrims, dos capítols per repassar el cas ràpid i ja està, no? I després, clar, quan tu... Perquè a sobre no només és això, és a dir, vaig estar 7 hores gravant, vaig canviar la visita al metge, vull dir, altres coses que havia de fer només per centrar-me en això, per dedicar-los tot el temps que ells em van demanar. Després, també, els he anat ajudant quan volien documentació per determinades coses, i després em trobo doncs, que emeten una nota de premsa en què diuen que tot el documental estarà enfocat amb la versió i la visió de la Rosa Peral. I dius, home, doncs això no és com m'ho havíeu explicat. Per tant, si vosaltres em mentiu, doncs, bueno, doncs jo ara ho dic que em veu enganyar. Ja està, només ho volia dir.
Doncs, bueno, queda més que dit, que és una primera manera d'exposar el punt de vista d'aquest documental, que, com dèiem, és el punt de vista de Rosa Peral. A veure, què explica Rosa Peral, Maria?
Mira, explica diverses coses, però jo crec que el que també fa molt aquest documental és que se l'humanitza. Es posen moltes imatges familiars, se la veu amb ella, doncs jo què sé, a la primera comunió, la Rosa fent natació, la Rosa Plaça Catalunya, vídeos casolans, vídeos familiars que potser tots tenim en algun moment a casa i que s'emeten en aquest documental i que la pots veure, doncs, com una nena o una noia innocent i una noia, doncs, càndida, no? Un dels moments d'aquests documentals i que també és un dels protagonistes de la pel·lícula és el seu pare cantant.
Qué bonita esta mi niña, qué bonita cuando duerme, que parece una amapola entre los cigales verdes. Qué bonita que mi niña, qué bonita cuando duerme.
Aviam, aquí bàsicament el que intenta fer aquest documental és explicar-te la versió de la Rosa Peral, que més enllà de tot el que he explicat, és a dir, ja està bé, si volen explicar la seva versió, doncs endavant i està bé, però aleshores que ens ho expliquin, no? Aleshores, bàsicament el que intenta fer aquest documental és partir de dues premisses. Una, que el judici que va tenir Rosa Peral no va ser just i que se l'ha condemnat injustament, doncs, pel fet de que s'ha se l'ha exposat molt mediàticament i que molts dels membres del jurat van anar amb una predisposició, no? Amb una idea preestablerta del que s'estava jutjant. I com ho fan? Doncs bàsicament el que diuen és que no hi havia prou proves. És veritat que aquest documental tampoc no t'exposa quines són les proves que la van acusar, perquè n'hi havia moltíssimes. El que passa que ells obvien aquesta part i diuen no hi havia proves, no hi havia proves, no hi havia proves. Aleshores només van dient això i van posant imatges de quan ella era petita, no? Que tu penses, bueno, els assassins també han tingut infància, també han anat a l'escola, també han tingut pares, també han...
Un documental, per tant, parcial.
Sí, un documental parcial per intentar, doncs, generar dubte en l'opinió pública i en els telespectadors de si realment Rosa Peral és culpable o no de l'assassinat del seu nòvio, Pedro Rodríguez.
Hi ha aquestes imatges de casolanes, hi ha imatges de Peral a la presó, hi ha recreacions, també, hi ha entrevistes a periodistes com el Toni Muñoz, periodistes que heu seguit el cas, i també hi ha moments del propi judici, com per exemple aquest àudio de Rosa Peral que envia a l'Albert, que és l'altre condemnat, perquè recordem, aquí només surt la visió, diguem, de Rosa Peral, però hi ha dos condemnats per aquest crim, que és l'Albert López i la Rosa Peral.
I hi ha un mort també, que moltes vegades no se'l destaca prou, perquè sembla que, doncs, que només haguem de tenir empatia cap al patiment que està tenint Rosa Peral, perquè porta 6 anys a la presó, però en cap moment es menciona que hi ha un noi de 38 anys que li van treure la vida i que també tenia fills, tenia un fill de 2 anys i que no surt mencionat, i només hem de tenir empatia cap a Rosa Peral després de veure aquest documental.
Àudio de Rosa Peral a l'Albert López.
Oye, don Cagote, ¿tienes el móvil apagado? Bueno, nada, he ido a comprar acá a Prado y ya me había salido un descuento para por aventura. Estaba pensando que si hacíamos eso, pues el siguiente fin de semana podríamos ir a por aventura a dormir allí, eso con las peces. ¿Qué te parece la idea?
Aquest és un àudio que va ser molt sonat i que se'n va parlar molt perquè vosaltres sabeu que en un judici normalment les proves totes estan fetes, no? Es fa durant anys, durant la instrucció, sí. La gent presenta les proves, les troben, els hi donen la volta, els hi donen una interpretació, però poques vegades passa que quan està en marxa un judici apareguin noves proves. I això com va ser possible? Doncs perquè una de les proves que es va aportar era tot el disc dur, és a dir, tota la memòria que hi havia en el telèfon de la Rosa Peral, i que durant molt de temps, doncs, bueno, es va intentar buidar, però hi havia tal quantitat d'informació i tal quantitat d'imatges, doncs, que no tot es va poder processar. Però mentre estava en marxa el judici, els Mossos d'Esquadra van seguir buscant, van seguir mirant fotos, van seguir escoltant àudios, i va aparèixer un àudio del 19 d'abril del 2017, és a dir, pocs dies abans del crim, en què la Rosa Peral li envia un missatge a l'Albert López i li diu: estava pensando, perquè ella està al Caprabo, està comprant, ha trobat un tiquet d'aquests de descompte i ha dit, i li envia un missatge a l'Albert López en què li diu: estava pensant que si fem allò, potser el cap de setmana podem aprofitar per anar tots junts amb les nenes a PortAventura. Què vol dir fer allò? Doncs el que es va interpretar en el judici és que fer allò era matar el Pedro. Nosaltres matem el Pedro, li pengem el mort a l'exmarit i aleshores després podem ser una família feliç i podem anar tots anar a PortAventura.
Clar, aquí apareix PortAventura i apareix el Capravo, i si no estiguéssim parlant del que estem parlant, hi ha algun moment que també recullen el documental que és força graciós, que és l'advocada de Rosa Peral, que és Olga Arderiu, preguntant-li això a la Rosa.
¿Usted va al Capravo a veces?
Pues no podría a diario, pero muy a menudo.
Muy a menudo va al Capravo, perquè era important saber si anava al Capravo o no.
El que era important és que la defensa de la Rosa Peral considerava que aquell àudio no estava clar quan s'havia enviat, perquè les metadates de l'arxiu deia que no es podia determinar que eren efectivament del dia 19 d'abril. Aleshores deia, bueno, i això pot ser de qualsevol altre dia, per què? Perquè vostè va al Capravo no sé quantes vegades.
Perquè va sovint al Capravo.
Clar, per tant, no vol dir que estaven premeditant i estaven parlant del crim, sinó que estaven parlant de qualsevol altra cosa. I és més, aquest sobrenom amb el qual feia servir la Rosa i li deia a l'Albert, que li deia tonto el bote, val? Tots els missatges de la Rosa que li diu a l'Albert són tonto el bote, d'acord? Però clar, aquí, en aquest missatge incriminatori, ella va dir que tonto el bote li diu a qualsevol, que també li deia amb el seu veí. Diu, ah, també li dic tonto el bote i tal. Hem de recordar un fet important, i és que al torn de l'última paraula, quan encara, bueno, uns havien dit que tonto el bote no era l'Albert, l'Albert López, torn de l'última paraula, diu, el meu únic delicte ha estat ser un tonto del bote. És a dir, ell mateix es va autocondemnar, és a dir, aquest missatge anava per mi, el tonto del bote sóc jo, per molt que digui la Rosa que no era jo. No?
Una altra de les coses que també m'he fixat en aquest documental i que vol deixar clar, no?, ella mateixa, Rosa Peral, és que ella diu que se la jutja per ser dona, no?, i per haver tingut diverses relacions sexuals i no pas per si ha matat o no ha matat el Pedro. D'alguna manera, jo crec que es presenta com a víctima del patriarcat.
Si en vez de yo ser una mujer, esto le estuviera pasando a un hombre, no se estaría pensando si ha tenido una relación de X o una relación Y. Y a lo mejor intentarían buscar realmente las pruebas que tocaría buscar.
Clar, aquí és on us posa en dubte, el documental posa en dubte el paper dels periodistes que heu seguit el cas, no?, per dir, és que us heu fixat només en si ella s'ha anat amb aquest, si després tenia aquesta relació amb l'altre, i tot aquest triangle amorós.
Sí, però això ella ho utilitza d'una forma, és una acusació falsa que fa cap a... Potser cap a alguns periodistes és possible que sigui justificada, jo no dic que no, però jo crec que els que hem treballat de forma rigorosa i seriosa, jo no em sento al·ludit pel que diu la Rosa Peral. Ara, s'ha de dir una cosa, és a dir, quan es parla de que aquest cas gira sempre al voltant de relacions amoroses i que sembla que estem aprofundint en la vida sentimental i sexual de la Rosa Peral, això no és veritat. És a dir, l'única cosa que estem destacant, i perquè ella era el nexe d'unió, d'aquí. Ella és la nòvia del mort. Ella és l'amant de l'altre assassí. I ella és la exdona de l'home a qui volien incriminar. Per tant, és a dir, aquest triangle amorós del qual tant es parla té com a nexe d'unió Rosa Peral, i per això és rellevant, perquè és que les tres persones formen part d'aquest crim. Nosaltres, els periodistes, o almenys jo parlo per mi, vull dir, per la resta de periodistes que parlin ells, no? Però jo en cap moment he volgut criminalitzar ningú per tenir moltes relacions. Aquí el que s'està fent és parlar d'un crim en el qual hi ha tres persones. Hi ha un mort, hi ha una persona que li volen penjar el mort i hi ha una altra persona que participa del crim. Per tant, i totes tres tenien una relació a la vegada, al desembre del 2016, amb la Rosa Peral. Bueno, doncs ella és el nexe d'unió. És important que es destaqui.
Hi ha un sol periodista, però, que sí que diu que potser, o sigui, entona un mea culpa, no?, de potser sí que ens hem equivocat, potser hem anat cap a una banda quan no hi havíem d'anar, que és a Carlos Quílez. Hi ha un moment, no?, que s'entrellacen diverses declaracions, hi ha el pare de Rosa Peral, la mateixa Rosa Peral i Carlos Quílez, que tots van en aquesta línia de dir... Ella és una víctima de...
No, una víctima, però és el que diu el Toni Muñoz. O sigui, ella va participar directament en l'assassinat.
Clar, això està provat perquè un jutjat l'ha condemnada.
Em fa molta gràcia aquests arguments, però és que al final sembla engull en botella. Vull dir...
No, i què és més, jo crec que potser, a vegades, hauríem de recordar quines són les proves que per les quals
ja no
acaben...
Que no surten en el documental.
Clar, és que allà no surten. Allà es pensen, doncs, que només dient que no hi havia proves o que hi havia proves indiciàries, perquè, clar, és veritat, no tenim o no hi ha una prova que diguis amb quin és l'objecte amb el qual van matar el Pedro Rodríguez, però sí que tens un resultat, i és que Pedro Rodríguez està mort, i està mort des del dia 1, no des del dia 2, com deien ells. Aleshores, tu pots traçar tot una, i pots acumular una sèrie d'indicis que apunten directament contra aquestes dues persones. Quins són els indicis? Doncs aviam, Rosa Peral estava al lloc del crim, a l'hora del crim. Després, ella el que fa és posar, juntament amb l'Albert López, el cos al maleter del cotxe. És ella, vull dir, perquè moltes vegades pensem que ella té un paper secundari, però ella té un paper de lideratge d'aquest crim. Ella és qui condueix el cotxe cap al pantà de Foix amb el cadàver del seu nòvio al maleter. Vull dir, no. I és més, hi van al pantà de Foix perquè està al costat de casa seva. L'Albert López viu a Badalona, no sap ni on està el pantà de Foix. I el pantà de Foix, que és el lloc que trien per cremar el cotxe, està al costat de casa de Rosa Peral. L'única persona que coneixia el pantà de Foix és la Rosa Peral. Després intenten també encolomar-li el mort al seu exmarit. Recordem, que ho hem explicat moltes vegades, que tant l'Albert López com la Rosa Peral agafen el mòbil de la víctima, que sempre està en possessió de Rosa Peral, i van cap a casa de l'exmarit. Qui sap on viu l'exmarit? Ella. No ho sap, l'Albert no sap on viu l'exmarit, ho sap ella, perquè fa pocs mesos ha contractat a un detectiu privat per saber on vivia el seu exmarit i d'aquesta manera tenir més arguments per lluitar a nivell judicial per la custòdia de les seves filles. Vull dir que és un paper constantment de lideratge. Els Mossos d'Esquadra, quan escorcollen casa seva, troben que el telèfon mòbil del Pedro Rodríguez, de la víctima, està a l'armari de la Rosa Peral. No se l'ha quedat a l'Albert López, que és que no té el paper de lideratge que té ella. El té la Rosa Peral. Vull dir que ella, en aquest documental, no explica la meitat d'aquestes coses. Simplement diu, se m'ha criminalitzat per ser una dona i perquè s'estàs bombant només la meva vida sentimental quan no hi ha proves. Doncs sí que hi ha proves. Hi ha totes aquestes que us he dit. Vull dir...
Que no són poques.
Que no són poques.
Sentim els arguments en contra de tot això que estàs explicant, Toni, que diuen el pare de Rosa Peral, la mateixa Rosa Peral i el periodista Carlos Quil.
Solamente su actitud ha sido ser una persona guapa, tener un buen cuerpo y si le ha dado la gana se ha acostado con quien haya querido.
Han creado un personaje, porque claro, como pruebas contra mí no hay, las pruebas son contra él. Entonces, la única manera de acusarme, de meterme en el saco, era ponerme como la viuda negra.
Mis compañeros y compañeras, a los que respeto y aprecio, pero que en este caso creo que no han actuado con equidistancia y con justicia, ¿no? Es que yo mismo lo hice. Es que yo recuerdo haber publicado, al principio de todo, cuando la detienen y demás, no sé qué tal, un artículo, que el otro día lo revisaba avergonzado, en la que yo decía, Rosa Peral, esta mujer, stripper, no trabajó nunca de stripper. Nunca fue gogó de discoteca, ni hizo rara, ni hizo topless, ni hizo todas estas idioteces que se han dicho.
Però fixa't que és molt interessant veure com són ells mateixos els que van alimentant de que el que han dit els altres, no? Els que parlen tot el rato de la viuda negra, són ells. És a dir, al final, què diu el pare? Su único pecado ha sido ser una mujer guapa, tener un buen cuerpo y acostarse con quien ha querido. Bueno, però això ho diu vostè. És a dir, tots aquests ho estan dient ells. Vull dir, nosaltres, o jo almenys, ja dic, parlo jo per mi mateix.
Sí, parla per tu.
Mai he fet... Sí, exacte, perquè al final després pots trobar...
No, perquè escoltem sorpresa. A Carles Quiles, que dius, bueno, estàs canviant la versió que vas publicar, sí. I ara te n'arrepenteixes. No sé, aquest canvi de criteri...
Clar, però per exemple, jo, és a dir, jo mai vaig publicar això, no? Doncs
sí,
ja
sí,
està.
Per això,
dir, no em sento al·ludit. Sí, sí.
Nous arguments que fa servir també Rosa Peral per justificar el seu comportament just després de l'assassinat del Pedro, de la seva parella. Ella defensa que els primers dies encobreix l'Albert, no diu res, per protegir les seves filles.
Lo que siempre hizo fue proteger a sus hijas, cosa que nadie valora eso.
Era más importante el hecho de que ellas se mantuvieran con vida, que no hubiera ningún peligro, porque el peligro real era él.
I aquí és on ella diu, em vaig equivocar, va ser un error... Y por eso ahora ningú em creu.
Visto desde ahora, cojo una decisión incorrecta, ¿no? Todo eso me ha hecho que luego pues nadie me crea, ¿no? O piense, no tengan dudas y digan, ¿y por qué ha actuado así? ¿Y qué nos ha enfrentado? ¿Y por qué no le ha plantado cara? ¿Y por qué no ha ido a la policía? ¿Y por qué no ha confiado? No, yo tengo un historial, por decir de alguna manera, con la policía que me ha creado una desconfianza a lo largo de los años, como lo que pasó con lo de que le llaman la venganza.
Aviam, aquí s'ha de recordar, és a dir, la Rosa Peral sempre ha parlat que ella no va reaccionar, no va saber actuar perquè estava presa per una por insuperable que la va paralitzar, d'acord? Por cap aquí, doncs cap a l'altre acusat, l'Albert López, d'acord? Aleshores, aquí jo crec que és important revisar què és el que passa, no? És a dir, els dies després del crim, ella que té aquesta por que la paralitza fins al dia 13, que és quan ella sent i ja sap que estan a punt de detenir-la. Aleshores, aquella por ja no la paralitza per acusar a l'altre home, no? Aleshores, ella, recordem que quan passa tot, és el dia 1, ella està a casa seva amb el seu nòvio, i ella el baixa, segons expliquen a partir les seves filles a la seva madrastra, un testimoni que després serà anul·lat i que en aquest documental doncs posen en dubte tota l'acusació només perquè aquest testimoni està anul·lat. Doncs ella el baixa cap a l'habitació de baix. A l'habitació de baix no hi ha res, és un garatge on hi ha només una mena de gimnàs, un sofà i una tele, però realment l'estança principal és el pis de dalt. És el pis de dalt, és a dir, si tu sembla ser doncs, que, segons diu la sentència, la Rosa Peral li va emmascarar alguna mena de substància, potser els calmants que s'estava prenent per l'esquena, a la beguda mentre sopaven, i després es va trobar malament, i ella el condueix cap al pis de baix. Aquesta conducció és estranya ja de per si, perquè clar, si tu et trobes malament, que si t'has sentat malament al sopar, una, dos, t'estires al sofà que està al costat, o te'n vas al llit, però no te'n vas al pis de baix.
Al pis de baix que no hi ha res, que no hi ha res. És estrany.
Clar, aquí què estava fent? Estava preparant ja a la mort del Pedro Rodríguez. Després ella el que fa és trucar a l'Albert, és a dir, aquesta persona qui té tanta por és ella qui el truca. I ella es presenta a les 3 de la matinada, però qui el truca és ella. Després cometen el crim, carreguen el cotxe al maleter del cotxe, carreguen el cos al maleter del cotxe, i l'Albert López se'n va. I es queda sola, la Rosa Peral, a casa seva, amb el cotxe, amb el cos del seu nòvio mort al maleter, i durant tot el dia aquest cotxe està al jardí de casa seva, i ella es queda sola. I ella, paralitzada per la por, diu que no truca a ningú. Però allà l'Albert no hi és. Ella pot trucar perfectament. Els dies següents serà un continu quan transcendeix la notícia de que ha mort el Pedro Rodríguez. Abans que transcendeixi, ells dos van a un dinar de la Guàrdia Urbana en què hi ha la famosa fotografia en què surt ella traient la llengua. Doncs ella allà, en teoria, està també presa per una por insuperable i per això va conjuntament amb el que és la persona que li fa por i surt traient la llengua al costat d'aquesta persona. Aquell mateix dia, ella intercanvia el seu propi cotxe amb una furgoneta molt més gran d'un altre company de la Guàrdia Urbana que l'intercanvien, i sembla ser que allò és per transportar el sofà en el qual han matat el Pedro, i qui fa el canvi? El fa ella, no el fa l'Albert López, el fa ella. Els dies següents serà un continu de visites de gent de la Guàrdia Urbana que es presenta a casa seva per preguntar-li com està. Allà, ella, si tenia tanta por, allà a vegades no hi ha l'Albert. Són amics seus, són policies, ella és policia. Podria parlar amb aquestes persones i dir-li, escolta, ha passat això i tinc molta por. No ho va fer en cap moment. Quin és l'argument que dona ella? Simplement que, bueno, com que li havia passat això de la pornovenjança, que és la filtració d'una fotografia sexual, que li havia passat feia 9 anys, ella ja no confia en la policia, en ningú, ni en els seus amics. Això és el seu argument.
I és l'argument que fa servir la seva advocada, Olga Dariu.
La clave para que la versión de Rosa concuerde con todo es que te creas el miedo insuperable que sufrió. Es decir, si tú crees que Rosa le tenía ese miedo a Albert, después todo encaja.
Hi ha totes aquestes imatges que dèiem també casolanes per humanitzar-la, per fer-la més familiar, i aquesta protecció de les filles. Hi ha també l'emoció. Al documental també podem veure com Rosa Peral s'emociona i mig plora, perquè ella explica que durant tot aquest procés...
Per la víctima plora?
No, per la mare, perquè se li ha mort la mare.
Que ya me dijo mi padre, ya no, yo llamé y a ver si se recupera y a ver si remonta y a ver, espérate todavía, que todavía...
Aquí s'emociona.
Pues es... Y nada...
I aquí s'acaba, diguem, la conversa en el que ella està explicant això que li ha passat a la mare, doncs que s'ha mort en aquest procés en què ella doncs l'han jutjat i ara està des de fa 6 anys a la presó. Per mi hi ha un gran personatge també del documental i del judici en si, que és el fiscal, el Fèlix Martín, que jo tinc la sensació, no sé si passa en tots els casos, però és com si aquest cas en concret se l'hagués pres a nivell personal. I hi ha una declaració que és de la conclusió final que fa el judici que crec que val la pena que recuperem.
Rosa vive en un mundo alternativo que tiene unas reglas distintas al del resto de las personas. Para mí es una verborreica en potencia, es decir, se asimila a un charlatán de feria que intenta renderles un remedio de crecepelos que está formado por agua y jabón. Yo les digo una cosa, si estamos a solas dos horas con Rosa o tres, es capaz de convencernos de que hemos sido nosotros quien hemos matado a Pedro. Esta es la señora Rosa Peral.
Clar, tu has estat a soles amb Rosa Peral. Bueno, a soles no sé, però...
Aviam, jo he estat dues vegades amb Rosa Peral. Una, que va venir a La Vanguardia a explicar-me el cas de la pornovenjança.
Ho recordo que ens ho vas explicar.
Juntament amb la víctima, amb Pedro Rodríguez. I 18 dies després, doncs, aquell noi va aparèixer calcinat al maleter del seu propi cotxe al pantà de Foix. I després vaig parlar amb ella quan jo ja havia acabat, diguéssim, tota la investigació del meu llibre, ja tenia clar què és el que havia passat, i la vaig anar a veure a la presó per contrastar amb ella tots els dubtes que jo tenia. I sí que és veritat això que diu el fiscal, que arriba un moment que tu, si estàs amb ella i que et mira els ulls molt, molt atentament i que té una capacitat magnètica per acabar convencent-te, tu arriba un moment doncs, que ets capaç de dubtar de tot l'any i mig que has estat de feina intentant trobar les proves.
Hi ha gent que té aquest poder.
Té aquesta capacitat.
Que et sedueix, sigui home o dones, i passa no només a nivell relació personal, sinó a nivell professional.
Sí,
hi ha autèntics seductors que la gent...
Bueno, és allò que et fas del seu equip, no?
Ah,
és a dir,
exacte.
Ràpidament et poses de part seva, no? Però clar, en aquest cas, i de fet jo crec que la setmana passada el Basté va entrevistar, quan vam entrevistar l'Úrsula Corberó, que també va venir l'advocat de la família de la víctima, ella explicava una cosa, i és que la Rosa Peral tota la vida s'havia sortit amb la seva gràcies a aquesta capacitat que té de persuasió. I ella es pensava que en aquest cas també li sortiria igual. Però clar, què passa? Que els Mossos d'Esquadra no són el teu amic a qui vols convèncer perquè et deixi la moto, et deixi el cotxe o el que sigui. Clar, els Mossos d'Esquadra es basen en unes proves i tenien tantes proves que, bueno, la Rosa ja podia dir el que vulgui. I és més, va canviar tantes vegades de versió, per aquí sempre s'ha dit no, és que la Rosa sempre ha mantingut el mateix. No és veritat. En un primer moment, el dia 5, és a dir, el dia 4 és quan troben el cadàver. Van a casa seva i li comuniquen que han trobat el cadàver del seu nòvio. Ella, pel que diuen els Mossos, els hi sobta aquella reacció tan freda. Però és que a dins de casa ja està dormint l'Albert López. Ja s'ha instal·lat, pràcticament. I l'endemà, ella va declarar als Mossos d'Esquadra, i aquí apunta, no apunta l'Albert López com apunta últimament, apunta al seu exmarit. I a partir d'aquí, doncs ja...
Quan la trama de l'exmarit li falla...
Exacte.
Aleshores busca una altra nova trama.
Exacte.
Un tall més del documental que m'ha cridat l'atenció i que torna a ser altra vegada del periodista Carlos Quílez.
Yo no sé si lo hizo. Yo solo soy un periodista. Sí sé que a Rosa Peral no se l'ha juzgado justamente.
Què n'opines, Toni?
Hi ha un oient justament que diu em va sorprendre molt l'exposició que va fer Carlos Quílez, com excusar-la i el tema de les filles. I et felicita pel llibre.
Gràcies. Què em sembla el que diu el Carles Quílez?
Que no ha tingut un judici just. És a dir...
Doncs no deu haver assistit al judici, perquè Rosa Peral ha tingut un judici just basat en unes proves que eren claríssimes i que ella no va saber contraposar. Ella tenia opcions d'explicar la veritat, no ho va fer, l'altre acusat tampoc ho van fer, i al final doncs, van acabar condemnats perquè era evident que tots dos estaven darrere d'aquest crim. I jo, sincerament, és que jo mirant totes les proves que hi ha, quan sento doncs, que parlen que ha estat condemnada injustament, jo és que no m'ho acabo de creure que ho puguin dir, però en fi, cadascú és lliure de dir el que vulgui, i el Carles Quílez també, òbviament.
Home, i tant.
Jo diria que si us interessa el cas, si heu seguit el crim de la Guàrdia Urbana, jo recomano aquest documental.
Si us interessa el cas, si voleu estar ben informats i voleu estar al màxim i mínim detall del cas, heu de comprar el llibre del Toni.
Això sobretot.
És el primer.
Això sobretot.
I és la bíblia del que després s'ha fet la sèrie. Que
tothom ha pogut d'aquí i pobre fill no n'ha vist ni cinc.
Solo tu me tendràs quarta edició. Això per això queda, perquè, a més, ara no és per res, però...
Bueno, vaig presentar jo...
Sí, tu creus que això ha tingut alguna influència?
Bueno, va ser l'efecte. Per una vegada va ser l'efecte positiu. Normalment és el contrari, però per una excepció, doncs, escolta, deixa'm aquí treure pit. Bueno, abans d'acabar.
El que deia, sí, aquest documental que es diu Les cintes de Rosa Peral, és interessant, si t'agrada i has seguit el crim de la Guàrdia Urbana, sabent que és la visió de Rosa Peral. Ara bé, fa uns dies el 9C, Ana Ballonesta, parlava amb el periodista que ha pogut fer aquestes videotrucades amb l'acusada, amb Rosa Peral, amb la condemnada, que és en Carlos Agulló, i ell deia que l'objectiu no era pas blanquejar la seva imatge.
La intenció del documental, i això l'hemos tenido claro desde el principio, no es exonerar a Rosa Peral. Nosotros respetamos absolutamente la única verdad que existe al respecto, es la verdad judicial. Más allá de eso está lo que sepa Rosa Peral y lo que sepa Albert López, ¿no? Que son los únicos que saben lo que pasó exactamente.
Bueno, i abans d'acabar, deixa'm dir que a la presentació d'aquesta sèrie, que per cert hi ha un fenomen ara de veure aquesta sèrie...
El Cuerpo en Llamas, sí.
A la presentació, a mi em va sorprendre, m'ha cridat molt l'atenció, la presentació en aquest cas una mini, allò que fan 10 minuts per mitjà, a TV3, el Quim Gutiérrez, que també està en aquesta postura que ell ve a dir que ell no jutja el cas i que ell no s'hi posa amb el cas.
Jo no jutjaré no faré judicis morals sobre els personatges reals, però agraeixo que hi hagi tant material per poder generar un personatge de ficció que necessito que em porti a entendre per què van fer el que van fer.
A veure, una cosa que siguis actor, una altra cosa que tu miris amb un treball d'objectivitat i vulgui ser. Però a veure, Quim Gutiérrez...
25 anys de presó per Rosa Peral i per Albert López.
Hi va haver un judici i hi ha una condemna a Rosa Peral i Albert López per matar a Pedro Rodríguez.
Hi ha un mort.
O sigui, una opinió d'uns fets que estan jutjats, a banda de no m'hi posaré, bueno, sí, però de tant en tant això és blanc i... diguéssim, com la llet, vull dir que no sé, tanta equidistància al final és que fa riure, la veritat, és que em va sorprendre aquesta postura de Quim Gutiérrez, vull dir, no, jo sóc actor, no, bueno, escolta'm, pots dir que sí, que hi va haver un crim, no? Vull dir, pel mort, perquè aquí el que deia el Toni Muñoz, que mai ens en recordem de l'assassinat i de la persona que va ser assassinada i va ser cremada.
Sí, de fet, a mi és una de les coses que més greu em sap, no?, de tot això, és a dir, que s'està parlant de totes els girs de guió, de les interioritats, de tots aquests elements, doncs, que conformen, digui, la investigació d'aquest crim, però mai sempre ens oblidem de la víctima, no? I aquí tothom demana humanitzar, doncs potser el que hauríem d'humanitzar és a la víctima, no? Un noi de 38 anys que van matar de manera cruel, simplement perquè els estorbava, perquè era un obstacle per la seva relació, i en una mena de crim pervers van acabar amb la seva vida i van deixar orfe de pare un nen de 2 anys. Vull dir que això, darrere d'aquesta gran història que tothom està tan enganxat, doncs que no s'oblidi mai que darrere hi havia una família destrossada, un nen sense pare i una exdona també destrossada.
Toni Muñoz, ben tornat.
Gràcies.
Com sempre és un plaer que ens acompanyis. Solo tu me tendràs l'origen de totes aquestes trames, unes de ficció, unes no tant, del documental, de la sèrie. El llibre del Toni Muñoz, recordem que és periodista de successos de La Vanguardia, col·laborador de RAC1, col·laborador del Versió. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Maria Xinxó, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I després d'una pausa de 3 minuts arriba el temps afegit avui amb Marc Serra i Edgar Fornós. Fins ara.
Versió RAC1. Parlem.
Renault s'ha marcat com a objectiu reduir el nombre d'accidents i la seva gravetat amb el seu programa de seguretat Human First. En parlem amb en Jesús Peña, responsable tècnic a Renault. Benvingut.
Gràcies.
Com pot aquest programa millorar la seguretat vial?
Porque engloba procedimientos de seguridad para prevenir los accidentes, gestionarlos e intentar reducirlos.
¿Y en qué consisten?
En sistemas avanzados de asistencia a la conducción que avisan y actúan en caso de peligro, como el detector de fatiga, de ángulo muerto o la salida segura de los pasajeros. Lo hemos desarrollado con la colaboración de los bomberos, que intervienen desde el diseño del vehículo. Lo llamamos seguridad terciaria. Renault ya ha contribuido así a dividir por 5 las víctimas en carretera.
Gracias, Jesús.
A vosaltres.
Dani, amic, molt top la gelateria que em va recomanar. Moltes gràcies.
Maria, com m'estic recordant de tu. Estem fent la ruta que ens vas passar i ens està encantant. Mil gràcies, ets un solete.
Tots tenim un amic o amiga solete que sap els millors llocs, plans i rutes. I si et descarregues l'app Guia Repsol, el solete ets tu. Descarrega-te-la ara i podràs guanyar un pla Solete de fins a 100 euros per tu i per qui tu vulguis. Guia Repsol. Connectem els millors plans amb tu.
Los intercambios de casa son gratuitos.
Belén Cuesta y Jorge Suquet protagonizan El Cuco, el thriller sobrenatural de Marta Argarona.
¿Cómo coinciden las paredes?
¿Tienen una habitación secreta?
Presentada en el Festival de Málaga, el 15 de septiembre en cines.
Descobreix els màsters presencials i online de La Salle. Inscriu-te a les properes sessions informatives a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull. Be real. Be you.
Fes la compra a bonpreuesclat.com i te la portem a casa. I ara, també a Barcelona. És fàcil, ràpid i comodíssim. Consulta les condicions i els codis postals on ja tens actiu el servei a bonpreuesclat.com. Les despeses d'enviament de les 5 primeres compres són gratis. Aprofita-ho. Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Bonpreuesclat.com, més a prop teu.
Quan obres aquell estoig oblidat i trobes la pulsera que ja no et poses...
O el rellotge que ja no utilitzes...
Què pots fer?
És fàcil. Posa't en contacte amb Firca.
Firca. Experts compradors internacionals d'alta joieria, rellotgeria i diamants. Firca compra les peces que ja no utilitzes i et paga immediatament.
Demana cita a fircajewels.com o al 93 215 76 78.
Vols registrar la jornada laboral? Tainet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. Tainet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
L'empresa que et cuida. Som Connexió, la telefonia conscient.
Que et cuida? Una operadora? Segur que si truco em deixeu escoltant cançonetes i parlant amb robots cap quadrats.
A Som Connexió no parlaràs amb màquines, parlaràs amb persones que t'escolten.
Ah, tira! Les operadores volen fer trinco-trinco, encolomar històries i permanències.
Si vols, truca i comprova-ho. Som Connexió, telefonia conscient.
A que truco? A que truco?
Polls a l'escola? Filbit. La teva marca de confiança contra polls i llemes. Filbit, de Laboratori Zern.
Sim, la marca amb la gamma d'escúters més àmplia del mercat i la millor relació qualitat-preu t'ofereix aquesta superpromoció. Emporta't el teu escúter Sim de 125, 300, 400 o 500 centímetres cúbics amb tot inclòs. Matrícula gratis, assegurança gratis i 5 anys de garantia sense cap cost afegit. Només fins al 30 de setembre. Sim.com.es. Xarxa de concessionaris oficials Sim de Catalunya.
Versió RAC 1 amb Marc Serra.
Canvi de lloro, versió RAC1, falten 10 minuts per les 7 de la tarda. Si hi ha una persona que té línia directa amb el que passa al món dels esports, és l'Edgar Fornós. Edgar, bona tarda.
Molt bona tarda, tal, família.
M'ha explicat una cosa, l'Edgar, avui. Però ho deixa el senyor Santa Susana,
sí,
què passa?
Sí. No, només hombre, perquè hay que ser educado, y mira que yo no soy homosexual.
Ai, de veritat.
Bueno, no, dic, si hi ha una persona que té línia directa amb les qüestions esportives i del Barça, és l'Edgar, que m'estava explicant aquest matí una excursió del Xavi a Marbella.
Quin Xavi?
El nostre, el del Barça.
Barça?
Ah. Sí. Una excursió de Xavi a Marbella que després comentarem.
Després comentarem i ampliarem. El Barça ja ha tornat a la feina avui, però el cap de setmana l'han tingut lliure. Els que no tenien compromisos amb les seleccions a nivell internacional, el míster i l'estaf han tingut lliure i han fet escapadeta, no és la primera vegada, a Marbella.
Ara ho explicarem, però abans, línia directa amb una oferta sensacional,
sí,
Marta.
Perquè l'assegurança de la llar de línia directa ara també s'encarrega de tot allò que importa en cas que ocupin el teu habitatge, perquè sempre sentis tranquil·litat quan no ets a casa. En base assistència jurídica, despeses legals, rehabilitació de l'habitatge, despeses d'allotjament, etc, etc. Canvia-t'hi i t'abaixen el preu de totes totes. Despreocupa-te'n i truca al 917-700-700. 917-700-700. Una altra opció és entrar a lineadirecta.com. El valor de ser directe. Consulta'n les condicions.
Comencem el temps afegit del versió RAC1 amb l'Edgar Fornós, arribat i presentat amb el Roger Sepérez. Roger, bona tarda.
Hola, bona tarda, Marc.
I que acaba d'arribar també Fernando Polo, periodista del Mundo Deportivo. Fernando, bona tarda.
Bravo, bravo.
Què tal? Avui us hem preguntat per Danxa Sánchez Vicario, però si haguéssim sigut honestos, ara repassarem la pregunta. La pregunta hauria de ser si ja heu vist El Cuerpo en Llamas, que és la sèrie.
L'he començat a veure.
En quin punt estem?
Sí, començant? Re molt al principi, primer capítol.
Fernando?
Primer capítol.
Encara no.
Encara no, això vol dir que hi ha una voluntat de posar-se.
El que passa que ja veig spoilers a Twitter.
Sí, és que jo això de les sèries ho faig pels spoilers.
Amb Marc, amb el llibre del Toni llegit, evidentment.
Home, evidentment. Edgar?
Evidentment. Jo estic exactament igual que el Roger Saperes, vaig pel primer capítol que vaig començar ahir, no com la marató que has fet tu durant aquests dies, no has tingut festa de res.
Jo al Toni li he dit, dic, el Toni Muñoz no cal que vingui, jo vinc jo.
Perquè tu saps
jo estic al nivell de he fet els 4 crims, els 4 episodis, bueno, a veure, explico, els 4 crims no, els 4 episodis de crims, vull dir. Llibre del Toni Muñoz llegit, ara no, ja fa un temps.
Jo també.
Documental vist.
Imagina't.
I la sèrie, evidentment, acabada i reacabada.
Jo guanyo, Crec que no es pot parlar d'espoiler.
Crec que hi ha el Benet Íñigo. Benet, bona tarda.
Hola.
Espera't, que ara t'obrirem el micròfon.
Hola, bona tarda.
Ara.
Dic, jo no he vist la sèrie, però és que em vaig tragat tots i cadascuna de les sessions del judici, per tant...
Home,
tu estaves darrere
la primera fila,
Estava a dalt en un balconet que hi ha per ràdios i des d'allà seguíem tot
el judici. A mi m'agrada molt el fiscal, es diu?
És un personatge sensacional.
Era el millor, per mi, de la trama.
No, guapa,
tots els fiscals són així, perquè ho dic, perquè és un home molt esverat.
Cadascú té el seu estil.
Esverat, esverat, és de paraules.
N'hi ha que són molt plans i molt tècnics i sembla que estiguin llegint, no sé, la guia telefònica. Això ha quedat molt boomer, llegir la guia telefònica. I n'hi ha d'altres que són molt més expressius. En un jurat, com era aquest cas, clar, la fiscalia, a més, actua diferent. Totes les parts actuen diferent en un judici per jurat, perquè d'alguna manera no et dirigeixes a un jutge, a un tècnic, sinó et dirigeixes a gent normal del carrer que no hi entén de lleis, i per tant no entres tant en tecnicismes legals, sinó en l'explicació de...
Si us veieu la sèrie, vull dir, el documental, que és les cintes de Rosa Peral, el documental, que us heu de mirar després de la sèrie. L'ordre és el següent, sèrie? I realitat.
Dins del pack. El primer llibre.
No, perquè llavors ho fareu un embolic tremendo, perquè la sèrie adapta el que li dona la
gana.
Llavors tu has de fer la sèrie, aquesta ficció,
parlant,
i llegir la veritat.
Toni Marc estava parlant de quan li comuniquen a Rosa Peral que han trobat el cotxe. A la sèrie, ella està molt afectada en aquell moment. I el Toni explica en el llibre,
freda.
Que és molt freda. I jo ben llegit el llibre i dic, ara fa... I pam! De cop no quadrava.
I a la sèrie falta una criatura.
Perquè són dues.
Dos criatures, i la sèrie només n'hi ha una, perquè no els hi anava bé. Igual dos nens...
Sempre posen aquell missatge,
Massa pressupost.
Dos nens molesten una mica.
Se n'escapa
la criatura, també.
Alguns detalls s'han adaptat, no?, alguna modificació. Sempre posa aquell missatge al principi.
Abans que parlàveu...
No estem parlant de futbol ni d'esport.
No. El que hem de parlar és de la Lliga de Bàsquet Catalana. Que està jugant ara, Girona 9, Joventut 29. Home, que s'està jugant al pavelló Barris Nord de Lleida. I no està parlant d'això, i està parlant de la Rosa Peñal, aquesta que és d'aquí, era guàrdia urbana d'aquí, parlant castellà. I el català, que és la copa.
Però no plori.
La Lliga Catalana de Bàsquet. Ningú li fa cas, però estem fent el Deport 3.
Això quin partit correspon? Primer
quart.
Això
és la Lliga Catalana, no t'ho perdis, no és la final, és el partit pel tercer i quart lloc.
Doncs encara millor, m'entens? Perquè estem de donar oportunitats a tothom. Perquè hem d'anar sempre amb el primer i el segon, i no podem anar al tercer o quart.
Medalla de bronze.
Claro.
Estan jugant Girona, que va ser eliminat pel Barça, i el Joventut, que va ser eliminat pel Baxi Manresa, i aquesta nit més tard
a jugar
el Barça Manresa, aquesta
nit. I no la Coja, que juga la Coja. Has de mirar això. El que és bon català és mirar el bàsquet.
Avui juga la Coja, que diu vostè. Dic, però jo hem tingut aquesta discussió amb l'Edgar de dir, bueno, aquest partit, quina importància té en el context, diguem-ne, que encara no és la final.
Tota,
Vicenç Martí,
tota, més que vosaltres.
Vostè ha demanat...
D'aquests, de la policia enyorda, que quema gente.
Bueno, la policia enyorda, a tot això posarem... A veure, Esports 3, com ho expliquen?
Vaja... dominat claríssimament per al conjunt.
No hi ha gaire gent, eh?
No.
És que és mala tarda,
No té ganes de fer la transmissió, que
podria estar
per una.
Però crec que
no
hi ha gent.
Robi.
No ho veieu molt buit, això, perdoneu.
No, perdona, està pràcticament...
No, expliqui. Marta Cailà, fes una descripció a les grades.
No, ja te la faig jo.
A tope, està a tope.
No, expliqueu la veritat. Expliqueu la veritat.
Hi ha un 20% dels seients plens, eh?
Han hagut de parar el partit, han hagut de sortir l'àrbitre al mig del camp a fer... que la gent callés perquè hi havia tant soroll que els futbolistes del bàsquet
la gent sobreïix i cau a dins de la pista.
Tenien acúfanos dels pitius de la gent.
Calleu que parla el Rovirosa, què diu?
Sí, són els dos triples de Quico Colom i un bàsquet en una...
Aquest no és el Rovirosa?
No, la Banyini, Víctor la Banyini.
La Banyini?
Quins pites...
percentatge molt
baix. Perdoneu, és un duet mític de la retransmissió.
Per favor, dos referents.
Crec que no han anat ni els familiars dels jugadors de bàsquet.
Noi, Fernando,
que
la Lliga Catalana... Que la gent està treballant, després per la final estarà ple.
Fernando,
està ple
com un ou.
Perdoneu una cosa, a les 7 de la tarda...
Hi ha una pantalla gegant a fora, al pavelló de Lleida, al pavelló Barris Nord de Lleida. Hi ha una pantalla gegant, un autocine, i la gent està allà amb el cotxe, amb l'autocine, sintonitzant el Deport 3 i mirant-s'ho.
Escolta, però vull dir que és una mala hora, no? Per fer una mica de bàsquet, la gent no ha plegat.
Molt mala hora, molt mala hora.
Com portem de partit, Vicenç Martí?
Doncs portem 20 i pico.
Ara li he entret el marcador i ara no ho veu.
28 minuts.
No, jo crec que han posat la final en horari televisiu, després ja és massa tard i no hi havia l'opció de fer-la abans.
És boníssim.
Calia cada vegada més ment.
Què vol dir calia?
Perdona? Jo te vas tornar al món de gestió a escriure articles del que vulguis, però quan té res i això...
Per favor, és la Lliga Catalana.
T'expulso, eh?
La Lliga Catalana.
Perquè es fa la Lliga Europea, Fernando, també.
Sí, exacte.
Però bé, quan, eh?
Però la Lliga Catalana, també.
Moment, moment, que...
Als Jocs Olímpics hi ha medalla de bronze.
La Marta Cailaus ha de fer una fotografia i heu d'estar atents, perquè...
Sí, però... A veure, feu la foto.
Amb la Lliga Europea no hi ha medalla.
No hi ha medalla.
Veus? La final de consolació.
Però també ens acompanya José María García.
Muy buenas tardes.
Ai, què tal? Bienvenido, buenas tardes.
Enriguroso directo. En el Tens Afegit. Vamos con la novedad de el Fútbol Club Barcelona.
Sí.
¿Tenemos alineaciones?
Sí.
Pues vamos con ellas.
Pero qué alineaciones.
¿Tenemos una de Chipre?
¿Eh?
Vamos con la alineación de Chipre.
Ah, pero del Barcelona, ¿no? De la selección española.
Bueno, es que juegan mucho, es el Barça.
Ah, vale. A ver, diga.
Alineación de Chipre. En la portería, mal. En los laterales, Minas y Correa.
No, Correa.
Correa.
No, claro.
Pero qué importancia tiene ahora la...
Claro, la FIC y Roberge, sí. Kaulusolus, ambos Charalampous,
¿sí?
Sotereu, y arriba ese delantero Sotiro, que está en la órbita del Tenerife, Castanos.
Sotiro.
Pero José María, con todos los respetos, ahora la alineación de Chipre...
Simone Sosa, ¿Sosa? El estadio de los nuevos Cárveres.
Bueno, la pregunta del día...
Queda como... ¿Saps? Como... No acabem d'aclarir res.
Bueno, és que tampoc, és la alineació d'Espanya que juga d'aquí una estoneta,
no? A tres quarts de nou, juga 20:45 a l'estadi Los Cármenes, de seguida contactarem.